els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts, amics i amigues, a aquest espai, la veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns des del Sense Distància. És el moment de la caritat, del servei als més necessitats. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. El president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, va traslladar dissabte passat a la reina Letícia el compromís de la institució en la restitució a mig i llarg termini dels mitjans de vida de les persones damnificades per la Dana. La interlocució va tenir lloc en el marc de les reunions de treball que la reina manté aquests dies amb les entitats socials al Palau de la Zarzuela. Durant la trobada, Manuel Bretón va explicar que Càritas no ha hagut d'anar-hi a l'emergència perquè ja hi era abans de la riuada, que ha provocat, segons les últimes xifres oficials, 223 morts i 78 desapareguts, a més de quantiosos danys materials. A València, les 426 Càritas parroquials que hi ha, 37 es troben especialment afectades per aquesta catàstrofe natural. En altres punts del país, algunes Càritas parroquials que també s'han vist afectades per les intenses pluges han hagut de sortir en suport de la població, com és el cas de l'Etur, a la província d'Albacete, o al municipi de Mira, a Conca, així com Màlaga, Xerès i Almeria. A la reunió, el president de Càritas Espanyola va explicar que Càritas era a les zones afectades ja abans i que hi és ara, però també quan s'acabi l'atenció mediàtica i continuarà sent-hi. Els esforços de l'entitat catòlica se centren a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels afectats i, sobretot, a millorar la coordinació de l'ajuda. El president de Càritas Espanyola va traslladar a la reina la seva preocupació perquè els accessos segueixen sent molt limitats i exigeixen molt l'esforç en temps i feina per poder respondre adequadament a l'emergència. Càritas Diocesana de Tortosa, d'altra banda, ha fet un primer enviament de 25.000 euros amb destinació als afectats per les greus inundacions en diverses zones de la Comunitat Valenciana la setmana passada. Estem davant d'una catàstrofe humanitària de dimensions importantíssimes. Fins ara, a les víctimes mortals i als desapareguts, cal afegir el nombre d'afectats, una estimació de 845.000 persones en total. 24.000 alumnes en edat escolar, a més, es troben sense centre, sense escola. Els danys materials que han afectat infraestructures, habitatges, locals comercials, vehicles, zones de conreu i altres activitats econòmiques són importantíssims. Durant aquesta emergència, el conjunt de Càritas parroquials i interparroquials de Tortosa, així com altres comunitats cristianes i aportacions individuals, han fet possible que amb les seves donacions s'hagi pogut fer aquesta transferència des de Càritas Tortosa. Com dèiem, 25.000 euros. Es poden fer més donatius a través del Bizum 06655, 06655, o entrant al web caritastortosa.org. Una altra Càritas, la d'Andorra, va enviar divendres passat un tràiler carregat amb 32 tones de material de primera necessitat i roba per als afectats de les greus inundacions a València. Aquesta acció, realitzada en coordinació amb Càritas València, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UDA Solidària, Farmàcia Enclar i Rètols La Font. Forma part, a més, de les activitats de suport que coordina Càritas, on destaca la recollida de fons per als afectats. Entre aportacions pròpies i col·lectes de material a Andorra, s'han pogut recollir al llarg d'aquests dies, com dèiem, 16 tones de menjar, estris de neteja, aigua, productes d'higiene personal i de neteja. Les altres 16 tones corresponen a roba i material tèxtil que aporta directament Càritas andorrana procedent del seu Rober. S'ha obert una campanya de recollida de fons per ajudar els afectats de les inundacions. Per tant, continua viva aquesta campanya. Càritas d'Andorra està en contacte amb la de València per coordinar les accions i altres que es puguin anar planificant els propers dies. Parlem de la celebració aquest diumenge vinent, 17 de novembre, de la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Amb aquest motiu, la Conferència Episcopal Espanyola i Càritas sumen novament els seus esforços a la mobilització de les comunitats cristianes i tota la societat en els objectius d'aquesta cita anual convocada per Papa Francesc. En aquesta 8a edició, amb el lema La pregària del pobre va de dret a l'oïda de Déu, el pontífex exhorta tothom a fer com a pròpia la pregària dels pobres i resar amb ells, perquè la manca d'atenció espiritual és la pitjor discriminació que pateixen les persones en situació d'exclusió. La Jornada Mundial dels Pobres és una oportunitat pastoral que invita els creients a escoltar el que preguen aquestes persones necessitades, prenent consciència de la seva presència i la seva necessitat. El Sant Pare considera aquesta jornada una ocasió propícia per dur a terme, diu, iniciatives que ajudin concretament els pobres i també per reconèixer i donar suport a tants voluntaris que es dediquen amb passió als més necessitats. La idea d'impulsar aquesta jornada va sorgir el 13 de novembre de 2016, quan en el tancament de l'any de la Misericòrdia i quan la Basílica de Sant Pere del Vaticà hi havia el marc del jubileu dedicat a les persones marginades, doncs es va donar inici a aquesta iniciativa, la Jornada Mundial dels Pobres. Per animar la celebració d'aquesta jornada, l'Episcopat Espanyol i Càritas han preparat diversos materials que estan disponibles en un espai creat per utilitzar-los per part de totes les diòcesis, amb les seves càritas, parròquies, comunitats, moviments, associacions i institucions de l'Església en general. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la plataforma d'infància de Catalunya PINCAT, així com CATESCO i l'Institut de Drets Humans de Catalunya han presentat les aportacions que han fet a l'examen periòdic universal, mecanisme del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que analitza la situació general dels drets humans en cadascun dels estats membres cada 4 anys i mig. Espanya haurà de sotmetre's a aquests examen entre l'abril i el maig vinents, i des de la societat civil s'ha volgut presentar un diagnòstic propi perquè sigui inclòs en l'examen i les recomanacions que es plantegen al Consell de Drets Humans perquè les pugui incorporar. La conclusió dels informes presentats és que els drets humans continuen sent l'assignatura pendent. Els documents de les entitats mostren mancances greus en drets socials, com ara l'habitatge, l'ocupació, l'educació o la salut, i evidencien la desprotecció de col·lectius especialment vulnerables. Entre les recomanacions que s'han traslladat a l'ONU hi ha la d'assegurar el dret a l'empadronament, desenvolupar un sistema de garantia d'ingressos mínims eficient, accessible i inclusiu, posar en marxa una estratègia per a l'emancipació juvenil i reconèixer i dignificar el treball de les cures, així com reconèixer també l'assistència personal i implementar l'estratègia per combatre la pobresa infantil i fer un pacte contra la segregació escolar. I completem aquesta primera part de la veu de Càritas explicant-vos que Càritas Diocesana de Girona alerta de les conseqüències devastadores que ha tingut la inflació sobre les famílies més vulnerables ateses per l'entitat durant el període entre el 2022 i el 2024. Entre altres xifres, l'entitat catòlica alerta que la meitat de les famílies ateses no poden mantenir una alimentació adequada i que gairebé la meitat, també un 45% de les llars, necessiten ajuda per sobreviure i fer front a despeses com ara l'habitatge, subministraments o alimentació. Aquestes dades s'extreuen d'un informe que ha elaborat l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Ha sortit davant dels nivells històrics assolits per la inflació durant el període analitzat, 22-24. El 2023, tot i una certa moderació, l'habitatge i els subministraments van continuar amb una tendència alcista, amb increments del 10 al 12% pel que fa a lloguers i hipoteques i el 20% en els preus de l'electricitat i del gas. A les conclusions de l'informe es deixa clar que les famílies ateses viuen en una espiral de vulnerabilitat econòmica i social amb una elevada cronificació de la pobresa. Volem conèixer la tasca de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social. En Franzina Alsina, que és titulada en grafologia i també per la Universitat de Barcelona i per Bellpost de Barcelona. L'any 1989 va començar com a voluntària a Arrels Fundació fins a l'actualitat i el 2005 va iniciar la seva col·laboració amb la Fundació Yamuna. A la Federació Catalana de Voluntariat Social va ser escollida coordinadora territorial i presidenta a partir del 2010. El 2017 va entrar a presidir la taula d'entitats del tercer sector, fins al 2020, quan va ser reelegida per 4 anys més. Com que ha estat col·laboradora d'aquesta casa molts anys, la saludem amb especial afecte. Senyora Franzina Alsina, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda. I una cosa, Ignasi, que no tens controlat.
A veure,
demà se m'acaba la meva presidència.
Per tant, l'entrevistem la vigília del final, eh?
És l'última entrevista que se'm fa com a presidenta de la taula.
Ja l'hem tinguda moltes vegades en aquest estudi, abans dels càrrecs que ha tingut com a presidenta de la Federació de Voluntariat i ara de la taula, però vaja, sobretot ha vingut sempre com una servidora de la societat, de l'acció social. Això segur que li agrada, que li recordem.
Sí, i tant que sí.
Bé. Quina és la missió principal, encara ho pot dir com a presidenta, de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya?
Mira, la taula va néixer ja fa més de 20 anys amb dos objectius com a molt clars, no? Un era la defensa dels drets socials i la lluita per erradicar la pobresa, l'exclusió i les desigualtats, i per enfortir aquest tercer sector, que són les organitzacions socials, per fer-les més eficients i també que fossin més eficaces i innovadores a l'hora d'atendre i d'acompanyar aquestes gairebé 2 milions de persones. Són 1.900.000 i escaig mil que estan en situació d'exclusió social o risc d'exclusió social. No? Aquesta va ser com la missió principal de la taula quan va néixer. No? Ara, actualment, o sigui, va ser fer aquesta mena com de paraigua on estan a sota les federacions, que són les seves sòcies, que actualment en tenim 37 federacions. I penseu que en aquest moment la taula està representant a més de 3.000 entitats socials no lucratives que tenim arreu del territori català. No?
Molt bé. Quins són els principals reptes que afronta el tercer sector social actualment?
Home, actualment, com nosaltres estem acompanyant a una situació de vulnerabilitat i estem fent una tasca d'agent social, però a part de ser un agent social ens trobem que no som reconeguts com a tal. I nosaltres sí que teníem molt interès, bueno, i estem treballant i hem treballat molt dur, per aquest reconeixement sigui a nivell institucional. I per això trobem que era imprescindible poder aprovar la llei del tercer sector social, o sigui, la teníem a tocar, però al caure el govern tot això s'ha quedat aturat, no? Ja s'estava tramitant en el Parlament i ens saltava ja en període d'esmenes i ja per a la seva aprovació aquest mes de juliol. Nosaltres el que demanem i confiem en els partits polítics és que quan es comenci a donar una altra vegada la tramitació, que reprengui aquesta tramitació, sí que els hi demanem que, si us plau, la reprenguin en el punt on va quedar, no tornar a començar allò de la casella de sortida, perquè és una llei que necessitem i que ens ha de dotar ja d'un marc legal que reconegui el que som. El que som, el que fem i el que estem aportant a la societat, no? I, com et deia abans, som un agent social. I nosaltres el que demanem és que se'ns asseguri la participació proactiva en el que és el tercer sector. Nosaltres volem estar a l'hora del disseny, de l'execució i del seguiment de les polítiques socials.
Molt bé. Molt important la feina integradora, transversal d'aquesta taula, que ja fa anys que existeix. Per cert, una pregunta breu tècnica. Vostè acaba el mandat, ja no es pot presentar a una altra elecció?
No, perquè he complert els dos mandats.
Dos mandats, això teníem entès.
Per estatuts tenim marcat que màxim són 2 mandats.
Molt bé. I sap com anirà la seva substitució? Diguéssim, tècnicament ja deixarà demà de ser presidenta i hi haurà una elecció directament o com
demà
funciona?
Demà mateix a la tarda hi ha una assemblea on s'elegirà la nova presidència i després també la nova junta directiva, perquè quan s'acaba tot a l'hora.
Tot a l'hora, sí.
Acabem president i vocalies.
Per cert, cada...
Llavors, sí.
Sí, digui. No, digui vostè.
L'assemblea ha de triar les vocalies que exerceixin, perquè tothom va per lliure, diríem. És llista oberta total.
Molt bé.
Primer s'elegeix el president i després s'elegeix a qui l'acompanyarà.
Molt bé, molt bé. Sabem que la seva predecessora era dona, per tant, és un càrrec que de moment ha estat bastant de dones, el de la presidència. Veurem demà.
Per cert, però només tenim una persona que s'ha postulat per ser president.
Ah, molt bé.
Esperem que surti elegit.
Esperem que surti elegit si hi ha només un candidat, exacte. Doncs llavors està més clar. No sé si es pot dir qui és...
Jo preferiria esperar demà.
Molt bé,
no?
Ens esperem a demà. Perfecte, cap problema. Franzina Alsina ens acompanya avui en el testimoni de la veu de Càritas. Li ho agraïm especialment. També li agraïm aquests, doncs això, 7 anys de servei, perquè el primer mandat va ser una mica més curt, però el segon de 4 anys. I li volia preguntar també per la importància de la formació per les entitats del tercer sector, no? Aquesta gran quantitat i diversa d'entitats. Quina importància té la formació?
Home, nosaltres creiem que és cabdal una formació contínua per poder millorar la nostra acció social, no? Perquè els reptes que hem estat afrontant són moltíssims. Penseu que, recordeu, no fa tant de temps que vam patir una Covid. I recordem que les entitats socials van estar sempre al peu del canyó. Aquí no es va tancar mai la paradeta. Després hem tingut que patir o de veure, no, les persones o la situació de crisi o mitja crisi que hem estat suportant degut a l'escalada de preus, l'escalada de preus d'energia que se'ns va escapar el 2012, que ens va començar aquesta guerra d'Ucraïna, que va trasbalsar-ho tot. Cada vegada, o sigui, tot el que està visquent aquesta societat, hem de donar respostes molt professionals. I llavors, si nosaltres com a entitats volem ser molt eficients, molt eficaces i innovadores, tenim claríssim que la formació juga un paper clau per poder capacitar els professionals, no? Perquè cada vegada la cosa la tenim més complicada.
I tant, i tant. Encara parlem uns minuts amb Franzina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Aquest dimarts se celebren les eleccions, com dèiem, i per tant li volem demanar també un balanç, no?, de la seva etapa, d'aquest mandat i de l'anterior.
Bé, jo estic contenta. Jo faig un balanç molt positiu del que han estat aquests anys, no? I a part de tot, ara t'ho deia, bueno, jo quan em vaig seure, no?, davant de l'ordinador, perquè d'anar allò de les quatre parauletes que dirigiré i tota la història, i t'obligues a mirar enrere, no?, de fer un balanç, i he pensat, ostres, que ràpid m'han passat aquests 7 anys, però la de coses que han arribat a passar durant aquests 7 anys. Perquè, clar, vaig ser conscient en aquest moment que tan sols entrar em vaig trobar amb un 155 de cara. I quan jo encara ni controlava la situació, perquè acabàvem de ser elegits i jo venia amb molt bona voluntat, però amb molt poca experiència dintre d'aquest camp, sort que vaig tenir. Sempre ho dic i ho seguiré dient fins cansar-me, una junta directiva meravellosa, fantàstica, que em va convoiar en tot moment i ens vam anar a poder sortir, però les entitats socials vam patir molt en aquell moment.
Sí, sí.
Ens van trasbalsar tot el que teníem
aquell
per trasbalsar
moment,
i més.
I tant, aquell moment polític tan excepcional.
Sí,
tan...
perquè clar, ens vam trobar que se'ns van aturar tots les subvencions que ja tenien que arribar, es va aturar tot, perquè es tenia que tot centralitzar des de la capital de l'Estat, i aquí allà no entenien com funcionaven els d'aquí estaven passant-ho molt malament, no? Després hem pogut tenir una estabilitat degut perquè la situació política està en la que estat i hem tingut uns governs molt curts que no han permès que les polítiques tampoc es poguessin anar assentant, no?
I la pandèmia. Vostè va patir la pandèmia, no?
Exacte. També hem tingut una pandèmia. O sigui, han sigut temps com a molt convulsos, però ens n'hem anat sortint, no? I ens n'hem anat sortint, jo sempre dic, amb la gran generositat de tothom, perquè tothom ha remat cap a la mateixa direcció. I les federacions que composen la junta directiva han estat molt generoses, sempre pensant en el bé comú i no en el particular. I llavors, clar, i a més, el que s'ha treballat molt és per cohesionar el sector. I amb això estic contentíssima, perquè de veritat que el sector camina molt més de la mà que quan ja vaig entrar.
Sí, ens queda molt poc temps, senyora Franzina Alsina, però les entitats socials han proposat un nou model d'acompanyament a les persones que es troben en un procés d'envelliment. Quines són les principals prioritats i reivindicacions d'això breument?
Mira, és que estic a abordar la situació de l'envelliment perquè hi ha molts models d'envelliments, no? Perquè no és només la persona que arriba amb una dependència. Pensem que hi ha molta diversitat d'envelliments o de belleses, perquè tenim, sí que tenim aquestes persones grans en situació de vulnerabilitat i dependència, però pensem també que hi ha persones que tenen molta autonomia. i persones que tenen un envelliment prematur a causa de problemes de salut. Llavors, nosaltres el que veiem és que aquest envelliment és molt interseccional i el que demanem és que s'incorpori a la persona com a protagonista, però com a protagonista perquè participi en el disseny de les polítiques que l'afecten i prengui les seves pròpies decisions sobre com vol viure aquesta etapa de la vida. Val? Perquè que aposti, o sigui, el que demanem és que s'aposti per la proximitat i els entorns i que s'incorpori al paper de la comunitat i dels ecosistemes locals de cura. Val? Ha de ser que els recursos s'adaptin a la persona i a les necessitats i demandes de la persona i que no sigui a l'inrevés, com està passant fins ara.
Mm-hmm. Molt bé. Hem d'acabar. Ens queda recordar que Càritas, evidentment, forma part de la Junta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector. També per això té molta... hi ha molts vasos comunicants avui en aquest espai amb la taula. Finalment, li vull donar l'enhorabona per la nominació del projecte simbiòtic d'M4 Social de la Taula del Tercer Sector a la categoria Digital Transformation als European Social Services Awards 2024. Ens pot fer una síntesi molt breu per acabar ja d'aquest projecte?
Per nosaltres ha sigut un gran orgull que se'ns hagi reconegut la feina a nivell europeu, no? I amb uns premis com aquests. El que estem fent és, a través, des del nostre programa, aquest que és l'Enfert Social, i a través d'una entitat que és simbiòtic, estem acompanyant a les entitats socials en el que és un canvi cultural per avançar en la gestió de les dades i millorar així l'atenció a les persones. O sigui, nosaltres el que estem fent és facilitar l'acompanyament i recursos perquè més d'una vuitantena d'entitats socials adoptin la sinergia CRM i un software de CRM que ja existeix i que permet adaptar-se a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector. O sigui, l'objectiu és que l'entitat millori aquesta gestió interna i els sistemes d'informació i relació amb la seva base social de les entitats. No sé si t'ho he dit prou ràpid.
No és pas per voluntat nostra, sinó per temps, però ho ha explicat molt bé, molt clarament. Moltes gràcies, sí? Francina Alsina. Li volem donar les gràcies per aquesta entrevista. Enhorabona per aquest temps presidint la taula del tercer sector i ànims en la nova etapa per vostè personalment i per la taula amb nova presidència i nova junta. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-ho sempre present.
Adéu-siau.
Adéu.
Encara alguns apunts d'agenda. Com dèiem a l'entrevista, 63a Assemblea General, on s'escollirà la composició de la nova Junta de la Taula del Tercer Sector Social. A més, Arada, empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona, inaugura nova botiga Re a Reus. Es tracta del segon establiment de roba i complements de segona mà, després de 2 anys d'obrir-ne una altra a Tarragona. La presentació de l'espai és aquest dimarts a les 11 del matí a la botiga del carrer de la Galera 20 de Reus. Aquest dijous té lloc a Solsona l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Previsiblement sabrem el nom del nou president o presidenta de l'entitat. Càritas Diocesana de Lleida acollirà aquest divendres també de 10 a 1 al matí una donació de sang a la biblioteca de l'entitat a la plaça de Sant Josep número 2 de Lleida. I finalment Càritas Terrassa i l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts Terrassa Sant Quirze organitzen per aquest dissabte la 6a caminada solidària de 5 quilòmetres de dificultat baixa. Serà des de les 10 del matí amb sortida al pàrquing dels jutjats i arribada a les Fonts. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.